Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Demà entra en vigor la regularització extraordinària de migrants i ja es fa palpable. Segons l'Ajuntament de Palma, hi ha una allau de peticions de cites a les oficines d'atenció ciutadana. Hi ha un altre dels llocs clau en tot aquest procés. Per exemple, al Consolat del Marroc també s'ha produït un degoteig de consultes dels interessats durant el matí. Primers efectes d'un procés complex que l'executiu ja vaticina que saturarà els serveis públics de les Balears, a més sense cap aportació de fons addicionals per atendre els migrants que optin a la regularització. La delegació del govern estatal, però, redueix aquest impacte negatiu, l'impacte que tindrà el procés. Creu que la majoria dels sol·licitants optaran per la via telemàtica. Amb tot, els treballadors de les oficines d'estrangeria i de correus, punts on es podran fer els tràmits presencials, lamenten la incertesa que hi ha ara mateix al voltant del seu paper en la regularització i no saben, de fet, si podran assumir la tasca. Són derivades interrogants d'una norma que s'ha publicat en el BOE ja avui, 15 d'abril, i és un assumpte destacat de l'actualitat. Facundo Tenagles, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la nova manifestació de la policia local de Palma.
Més d'un centenar d'agents han tornat a sortir al carrer per reclamar que es dugui a terme el pla d'ordenació promès per la Junta de Govern local. En les darreres hores s'han reunit amb representants del consistori, però han rebutjat la darrera oferta.
13 anys de presó per violar la seva fillastra de 10 anys i deixar-la embarassada.
És la pena acceptada per un home que ha reconegut els fets i haurà d'indemnitzar amb 20.000 euros la menor, que ara es troba tutelada per l'IMAS. La nina pateix un trastorn de l'aprenentatge i un coeficient intel·lectual límit.
Diferents formacions polítiques, ajuntaments i entitats han presentat al·legacions a la llei de la Serra de Tramuntana. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La majoria de les al·legacions van encaminades a trobar un punt mig entre la protecció i també l'ús social i l'activitat econòmica. Ara el Consell de Mallorca les estudiarà per intentar aprovar el text definitiu amb el màxim consens.
L'Associació d'Usuaris de Cal en Bosch a Menorca ha denunciat davant la Fiscalia presumptes irregularitats en la gestió del port. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ha posat en coneixement del Ministeri la situació que fa temps que denuncia i que no és altra que un increment abusiu de les tarifes d'amarrament i també la imposició de nous contractes amb clàusules que consideren abusives i fins i tot il·legals, a més de ser les més cares de tot Balears. Tot plegat s'ha donat amb la concessió administrativa finalitzada des de fa un any.
A Formentera avui s'ha acomiadat la dona migrant embarassada de 5 mesos que va aparèixer morta en aigües de l'illa ara fa uns dies. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. És una de les darreres persones migrants que han aparegut mortes a la costa de l'illa. La dona s'ha acomiadat envoltada de més d'una trentena de ciutadans formenterers voluntaris, una iniciativa que ha estat promoguda pel col·lectiu Caminando Fronteras, que treballa per localitzar la família de la dona.
Són tots aquests assumptes que veureu ampliats, sentireu ampliats en les edicions insulars de l'informatiu migdia, que avui, com tota aquesta casa, de manera global, celebra les dades de l'Estudi General de Mitjans. La darrera onada atorga 35.000 oients de mitjana per a IB3 Ràdio, la ràdio pública més escoltada de les Balears. En parlarem els darrers minuts d'aquest espai de notícies. Pel que fa als esports, la selecció espanyola femenina va perdre contra Anglaterra a Wembley. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Espanya va caure per 1-0 contra les angleses en el tercer partit classificatori per al Mundial 2027. Les mallorquines Cata Coy, Patri Jarro i Mariona Caldentey varen ser titulars, mentre que Lucía Corrales va disputar el darrer quart d'hora de partit. Pel que fa a la Champions, l'Atlètic de Madrid jugarà a les semifinals després d'eliminar nit el Barça. El conjunt madrileny, tot i perdre per 1-2 al Metropolitano, va fer bo el resultat de 0-2 de l'enfrontament d'anada. I avui, a les 9 del vespre, serà el torn del Real Madrid, que cercarà remuntar contra el Bayern de Múnich l'eliminatòria. I en pàdel, Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea estan disputant en aquests moments la primera ronda del primer pàdel de Guisa contra Rau Arena i Lobo.
I completem la portada amb la previsió del temps. Marc Calentei, bon dia.
Bon dia per aquestes pròximes hores. Continuarà aquesta estabilitat amb el cel destapat arreu de les illes. També puja la temperatura, valors màxims, que avui ja quedaran entre els 19 i 22 graus. graus en general, i amb aquest vent que bufa de manera feble i pot avançar a qualque cop moderat, sobretot cap a punts de Menorca, bufarà de mestral, vent del nord-oest, i a la mà parlarem en general de tranquil·litat, si quer veure que encara cap en el nord de l'arxipèlag tindrem onades que poden arribar al metre d'altura. Per tant, hem encetat una situació d'estabilitat que durarà com a mínim fins a final d'aquesta setmana, amb temperatura que anirà pujant de manera progressiva. Per tant, parlarem d'un cap de setmana amb ambient de primavera, sobretot durant les hores centrals de la jornada.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Degoteig de consultes avui matí al Consolat del Marroc de Palma per la regularització extraordinària de persones migrants residents d'Espanya. La norma s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat i entra en vigor demà.
Amb aquest nou procés, les persones migrants hauran de demostrar que han estat vivint aquí almenys 5 mesos abans del 31 de desembre del 2025, a diferència dels 2 anys que es demanaven abans. Un dels requisits és no tenir antecedents penals i el termini màxim de resolució serà de 3 mesos. Hores abans que comenci oficialment el procés, demà de manera telemàtica i dilluns ja presencial, hi ha qui ha començat a fer gestions. Ho han vist al Consolat del Marroc, país del qual provenen molts dels estrangers a l'arxipèlag.
Yo aquí 5 años, estoy aquí 5 años sin papeles. Y ahora gracias a Dios y gracias Pedro Sánchez y todos. Estoy contento ahora, muy contento. Y gracias a Dios y gracias España.
Vinimos al consulado para hacernos los papeles.
Estoy muy contenta, sí, para esto, para arreglar los papeles, después para buscar el trabajo y ya está.
El procés obre molts interrogants sobre com es farà i quins suports rebrà el personal habilitat per tramitar els expedients. També de l'impacte real en nombre de persones avui, ni el govern central ni el Balear s'han atrevit a dir quantes persones se'n poden beneficiar. Això sí, la presidenta Marga Proens pronostica un possible empitjorament dels serveis públics.
Segons Proens, aquesta regularització és indiscriminada i no té en compte la pressió demogràfica, la situació de l'habitatge ni la càrrega assistencial dels serveis sanitaris. A més, ha criticat que no vagi acompanyada d'un augment del finançament. Insisteix que el govern la recorrerà al Tribunal Suprem.
El govern d'Espanya mos exigeix a les comunitats autònomes que, amb manco recursos, que estan infrafinançades, atenguem en els nostres serveis públics a més gent. El resultat és clar. Ja el vos puc avançar. El resultat és pitjors serveis públics pels ciutadans de les Illes Balears.
Sobre el fet que el govern espanyol hagi ratificat i ara exigeixi a aquestes persones un certificat d'antecedents penals, tal com exigia la mateixa Proens, la presidenta ha dit que era un aspecte bàsic a tenir en compte.
Ja que no fan compte garantir la seguretat de les nostres fronteres, que se garanteixi la seguretat de les persones que vivim aquí i que no deixem entrar delinqüents sense ni tan sols demanar si són delinqüents. I jo he dit sempre que no tothom que ve és delinqüent, i jo no m'atrevaran amb aquest discurs. Però tampoc no tothom que ve és un cert de luz.
El cert és que l'Ajuntament de Palma ja ha avançat que haurà de posar més personal a les oficines d'atenció ciutadana, d'acord, que funcionen sense cita prèvia i on les persones migrants poden demanar informació i tramitar serveis bàsics per les coes que s'estan formant. La regidora portaveu Mercedes Celeste ha confirmat que l'afluència de persones interessades a començar aquest procés s'ha multiplicat en qüestió d'hores d'ençà que de l'aprovació ahir de la mesura per part del Consell de Ministres.
Jo el puc emplaçar a veure la cua de gent que hi ha i que no hi era des de que s'ha fet aquest anunci. La cua de gent a SOAC social degut a això. I ara, evidentment, per part de l'Ajuntament, s'haurà de fer que hi hagi una atenció més gran, més gent posada allà per atendre totes aquestes persones.
D'altra banda, el govern espanyol ja s'ha posat en contacte amb comissions obreres per intentar desconvocar la vaga a les oficines d'estrangeria prevista a partir de dia 21. El sindicat anuncia que l'empresa pública Traxa serà l'encarregada de tramitar els papers de les persones migrants perquè ells tenen tan poc personal que no poden.
A les Balears actualment treballen a les oficines d'estrangeria 38 funcionaris, però hi ha 37 vacants sense cobrir, gairebé la meitat. Una xifra que, segons el portaveu de comissions obreres, César Richard Pérez, demostra que el departament, que depèn del govern de l'Estat, està gairebé desmantellat i que per això se'ls ha exclòs de la regularització.
Es exactamente esa la justificación. Pero lo que nosotros le decimos es, perfecto, nosotros no tiramos, refuérzanos a nosotros, ponnos a más personal a nosotros, y si en lugar de tener que tener 190, tenemos 200, 250 y reforzamos las oficinas, es gente que va a quedar ahí para todo el proceso, no solo para 4 meses, ponlos para todo el proceso.
Comissions Obreres insisteix que el personal expert és el d'estrangeria, no el de Traxa, i que al final del procés, si el migrant vol fer qualsevol modificació del seu expedient, tanmateix s'haurà de dirigir allà. També per més endavant, renovar els papers. Un procediment per al qual tampoc estan preparats, ha dit el sindicat, per manca de mans.
Tampoc els funcionaris de Correus tenen clar si podran amb tota la paperassa. S'ha de recordar que en aquestes oficines i en les de la Seguretat Social és on els migrants presentaran les sol·licituds per regularitzar la seva situació. A totes les illes hi ha 6 punts que donaran aquest servei amb una finestreta dedicada exclusivament a les tramitacions.
En totes elles, un funcionari format específicament per dur a terme aquesta feina tindrà la persona migrant. A pocs dies que això comenci, la portavou del CSIF, Maria Antònia Tarongí, ja reclama 25 treballadors extra per tirar endavant els tràmits. Tarongí calcula que a Correus s'atendran uns 30 migrants al dia, en torns d'uns 10 o 20 minuts, tot i que és difícil de calcular ara, perquè el procés encara no ha començat.
Ara mateix no, però segons Correus, mos han dit que això ho estaven estudiant i que els tenien clar que no podien destapar un forat per tapar l'altre. O sigui que tenen previst contratar.
La delegació del govern espanyol, però, ha minimitzat l'impacte de la regularització en els serveis d'atenció. El secretari general, Rubén Castro, pronostica que el 90% dels expedients seran telemàtics i que l'atenció a les oficines serà residual. De fet, ha explicat que en 3 mesos, a finals de setembre, les peticions estaran resoltes.
A més del nombre de persones que s'hi podrien acollir a les Balears, Castro ha aclarit que les 10.800 de les quals es parlava fins ara són en realitat els expedients que ja estaven en marxa quan es va anunciar la regularització extraordinària. Per tant, la delegació del govern no sap de quantes persones estan parlant. En qualsevol cas, Castro ha negat que suposi una saturació dels serveis públics perquè, insisteix, aquestes persones ja viuen aquí.
No va a haber ningún tipo de colapso de los servicios públicos, no va a haber afluencia masiva de los servicios públicos, de lo que se trata es de garantizarle derechos, de garantizarle libertades a personas que ya están entre nosotros y que además van a aportar con sus obligaciones tributarias de cotización a una situación de mejora socioeconómica de estas islas.
És la darrera hora sobre un procés, una regularització contra el qual el govern aquí a les Balears ja ha anunciat que recorrerà. De fet, no és l'únic. Altres comunitats també han anunciat aquest recurs, en Aragó, Múrcia, Madrid i la Comunitat Valenciana.
Avui també hi han reaccionat tots els grups parlamentaris de les Balears. L'Esquerra ho ha fet a favor i ha criticat Proens. Són Lluís Apestellà, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSI.
Quan escoltes el govern de les Illes Balears dir que imponeran aquesta decisió i que intentaran tombar-la, m'agradaria saber quina és la seva alternativa.
Quiere marcar a veces distancia con los ultras, llamándoles ultras, pero en cambio defiende las mismas posiciones que los ultras en materia inmigratoria. Por tanto, es curioso esa contradicción que tiene y que yo creo que con el paso del tiempo irá despejando. Yo creo que Proens acabará defendiendo la regularización.
La dreta, en canvi, ha criticat Pedro Sánchez. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Sebastià Segredes, del Partit Popular.
Miente diciendo que no son nuevos votantes, porque lo primero que hace es regularizarles y luego nacionalizarlos. Y además, así como hace todo, vía decreto.
Es dona ales i seguretat a les màfies que s'aprofiten de la immigració il·legal i la idea de que entrar irregularment a les costes de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera té finalment una recompensa.
Són les 2:14. A El govern ha aprovat definitivament el traçat de la línia de tren Palma-Llucmajor, que unirà els dos municipis en 30 minuts. A més, es podrà arribar en 12 minuts des del centre de Palma fins a l'aeroport. La línia tindrà una llargada de 30 quilòmetres, dels quals 10 seran soterrats i 12 barriades quedaran connectades a través de la nova línia ferroviària, que tindrà un cost de més de 800 milions d'euros. Els detalls amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia. El conseller d'Habitatge i Mobilitat, José Luis Mateo, ha explicat més detalls d'aquesta línia, que comptarà amb 13 estacions que connectaran diferents barriades, com Son Ferriol, el Coll d'en Rabassa, l'Olivera, amb l'estació del Conservatori Son Oliva, Pere Grau, entre d'altres. A més, també connectarà els polígons de Son Oms i Son Noguera. Aquesta línia té una previsió de 8 milions i mig d'usuaris cada any que hi circularan i passaran. I per fer-la realitat serà necessària la compra de 20 trens. El conseller Mateo ha destacat l'aposta del govern pel transport públic. L'escoltam.
L'aposta per el tren i no el tramvia. La apuesta por el tren, y uno de los valores claros es por esa rapidez, por esa agilidad, por poder tener una mayor frecuencia en todo momento y conectar puntos neurálgicos, como ya señaló la directora en general. Es que, insistimos, hablamos de uno de los hospitales de referencia, hablamos de dos polígonos industriales, hablamos de un conservatorio...
Avui s'ha arribat a l'aprovació definitiva del traçat després d'una feina intensa de 18 mesos en què hi ha hagut un procés d'exposició pública on s'han presentat un centenar d'al·legacions, la majoria de particulars. El traçat de la nova línia no afectarà, a més, hem de dir, cap habitatge. I ara s'espera que, devers el mes de maig de l'any que ve, Mobilitat tingui enllestit el projecte bàsic definitiu. Les previsions que maneja el govern és que les obres comencin l'any 2028 i finalitzin el 2032. La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, ha destacat que un dels objectius de la línia de tren Palma-Llucmajor és la descongestió de les carreteres. L'escoltam.
Estos proyectos ferroviarios son los que nos ayudarán a reducir la congestión de las carreteras. Somos una isla, somos un territorio limitado, hemos de garantizar la movilidad en transporte público y sin ocupar más territorio, ¿no? Y este tipo de infraestructuras es lo que nos permitirá conseguir este objetivo.
El soterrament de la via serà possible a través d'una tuneladora, més en dir que destaca que la construcció de l'estació a la zona del Conservatori a Palma garantirà una futura connexió i expansió de la xarxa de tren cap a la zona de Ponent de Mallorca.
I d'altra banda, el govern ha anunciat un acord amb el sector de l'automoció per impulsar la mobilitat elèctrica. Concretament, regalaran 200 clauers promocionals carregats amb 650 quilòmetres d'autonomia a la xarxa pública de recàrrega Melip, formada per més de 1.400 punts a tot l'arxipèlag.
La iniciativa pretén potenciar la compra de vehicles elèctrics. Els clauers s'han posat a disposició dels concessionaris, que a partir d'ara els repartiran entre els conductors que adquireixin un vehicle d'aquest tipus. La recàrrega es pot fer a qualsevol de les estacions repartides per les Balears, on, segons l'Institut Balear d'Energia, la meitat són gratuïtes. Un funcionament insostenible pels ajuntaments, segons ha explicat Marta Pons, gerent de l'Institut Balear de l'Energia.
Tenim un 50% més o manco de carregadors que encara són gratuïts, però que els ajuntaments estan fent feina per modificar això, perquè han vist que és una clau d'èxit per fer que la xarxa sigui més disponible i funcioni millor.
La compra de cotxes, segons el president de Facon Auto Les Balears, Lluís Pol, s'ha activat en els darrers anys gràcies al ventall de preus actual.
Baleares es una zona privilegiada para la venta de coche eléctrico y por esto siempre hemos estado a la cabeza de porcentual de venta de eléctrico puro. En estos momentos, al principio, pues ha costado un poco porque había poco producto y además a unos precios, digamos, elevados para la situación momentánea. En estos momentos ya prácticamente todas las gamas están electrificadas, la mayoría en híbrido enchufable.
Aquesta iniciativa, segons el govern, respon a l'interès públic de reduir emissions contaminants i avançar en la transició energètica.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ha arrencat la rehabilitació integral de l'edifici històric de Cecili Metel a Palma, que es convertirà en la futura seu de l'Agència de Salut Pública. Avui s'ha fet l'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra amb la presidenta del govern i el batlle de ciutat a l'edifici catalogat, del qual ara mateix només en queden les parets.
Les obres que ja han començat tenen un pressupost de 12,5 milions d'euros i s'espera que s'acabin a finals de 2027. La intervenció permetrà recuperar aquest edifici emblemàtic del 1936, antiga seu de l'Institut Provincial d'Higiene. L'espai acollirà departaments de la Conselleria de Salut i donarà cabuda a prop d'un centenar de treballadors. A més, segons ha dit la presidenta, serà l'Agència de Salut Pública.
Tornarà a tenir una funció molt present a la memòria de molts de ciutadans. Serà un punt de vacunació i un centre de refrigeració de vacunes, recuperant així la seva vinculació històrica amb la salut.
Eren paraules de Marga Proens. La rehabilitació inclou també la restauració d'un refugi antiaeri de la Guerra Civil i la preservació de restes de la murada renaixentista descobertes durant les obres. Jaime Martínez és el batlle de Palma.
Feim feina amb determinació per recuperar edificis singulars i que durant massa anys, molt d'espais a la ciutat, que durant massa anys han estat abandonats i que són patrimoni de la nostra ciutat.
A l'exterior de l'edifici es crearà un jardí mediterrani obert al públic amb vegetació autòctona.
I un projecte europeu estudia com reduir l'impacte d'inundacions, sobretot a la Mediterrània, a través de solucions compartides entre diferents territoris vulnerables. Els experts asseguren que s'ha de reforçar la planificació i tenir eines per millorar la capacitat de resposta coordinada i garantir la seguretat dels ciutadans per reduir els efectes d'episodis com la tràgica Dana de València. És un dels punts que s'han tractat en una jornada que ha tingut lloc avui matí a l'Escola d'Hoteleria de Palma.
Les inundacions causades per la Dana de València el 2024 és una de les experiències compartides que han servit d'exemple en la jornada euroregional sobre riscos d'inundació que ha inspirat aquest projecte centrat en la conca mediterrània amb la idea d'ajudar a disminuir l'impacte d'aquests episodis en el futur. Xavier Bernat Sanz és el secretari general de l'Euroregió.
I la idea és que surgin d'aquest projecte per part de la presidència balear un model que pugui ser compartit al Mediterrani, a Europa, i estem preparant també la ciutadania, els experts i la sensibilització global.
El degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat Valenciana, Javier Machi, ha destacat la planificació, la prevenció i també tenir infraestructures adequades per mitigar els efectes de situacions com la Dana.
Pot venir una crescuda més extrema i trencar-se el sistema de protecció. Últimament, en tot el món, el que estan fent és avisar, informar que la gent estigui conscienciada, n'hi hagi educació i que se facin infraestructures per mitigar. Però si ve una superior a la prevista, tenen que saber com tenen que comportar-se.
Aquí a les Illes ara s'estudien millores en els torrents al seu pas per zones urbanes, especialment en aquells més grans i amb més risc d'inundacions, com són el Torrent Gros a Palma i el de Ses Planes a Sant Llorenç. Pere Julián és el responsable del Servei de Gestió de Risc Integral d'Inundacions del Govern.
Ara, pues, el tema està en estudiar aquells que són més problemàtics, o sigui, que tenen una perillositat o afecten d'una manera més vulnerable a la població, estudiar-los i veure les solucions que són possibles.
A la jornada d'avui hi han assistit representants de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, responsables autonòmics i especialistes en gestió del risc d'inundacions.
Escoltau l'informatiu migdia.
A la plana de tribunals, l'home que va violar i deixar embarassada la filla de la seva parella ha estat condemnat a 13 anys de presó. La Nina només tenia 10 anys en el moment dels fets, que remunten a l'any 2024.
El processat també haurà d'indemnitzar la víctima amb 20.000 euros. A conseqüència de les violacions, va quedar embarassada i per la seva curta edat i els dolors que patia, va haver de ser ingressada a l'Hospital Universitari Son Espases. Allà li diagnosticaren un embaràs molar que no va arribar a terme.
També ha estat condemnat un home a 2 anys i 3 mesos de presó per atacar la seva exparella amb un matxet de grans dimensions i ferir-la al coll. Inicialment es demanaven 5 anys per temptativa d'homicidi.
L'acusat ha acceptat un delicte de lesions i un de trencament de l'ordre d'allunyament pels quals haurà d'indemnitzar la víctima en 4.000 euros. El jutge també li ha imposat un ordre d'allunyament de 300 metres de la víctima durant 5 anys.
I en aquest context, el Ministeri d'Igualtat es reunirà amb el Consell General del Poder Judicial dia 28 per abordar el reforç davant els darrers assassinats masclistes. La ministra Ana Redondo demana que el sistema Biogen encerti amb la valoració de risc de les víctimes. A la vegada advoca per reforçar i avaluar la cadena de protecció per evitar els assassinats.
Declaracions de Redondo abans de presidir la sectorial d'igualtat en les comunitats autònomes. En aquesta trobada està previst que concretin el repartiment de gairebé 180 milions d'euros destinats a la lluita contra la violència de gènere. La ministra ha demanat la implicació de les institucions i concretament de la Fiscalia i la Justícia i les forces de seguretat de l'Estat.
Tienen en su mano instrumentos tan importantes como, por ejemplo, las órdenes de alejamiento. Necesitamos órdenes de alejamiento suficientes. También está en su mano la apuesta de los dispositivos de alejamiento. Esos dispositivos que salvan vidas y son dispositivos que funcionan. Y, por lo tanto, queremos apelar también a eso. O la prisión provisional. Porque son prisiones que, en algunos casos, pueden, como digo, salvar la vida de la víctima.
La ministra també ha demanat incorporar la intel·ligència artificial i la intel·ligència humana en el sistema Biogen per fer valoracions de risc personalitzades i individualitzades de les víctimes.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'actualitat avui passa també per aquesta dada. El 35% dels empresaris de les Balears redefineixen la seva estratègia per mor de l'actual escenari geopolític. És una de les conclusions de l'informe de perspectives del 2026 que presentarà avui a la seu de la patronal CAEB. L'estudi també confirma que l'optimisme empresarial aquí a les Illes és superior respecte d'altres comunitats. És una entrevista, en una entrevista a l'informatiu Matí, Ignacio del Río, soci de KPMG, explica per què.
La importancia del sector turismo tira mucho de esta fuerte confianza. En relación a lo que comentábamos antes de los efectos geopolíticos, estamos viendo que tanto España y principalmente Baleares se está convirtiendo en un destino refugio. Ya hemos visto datos muy positivos en la Setmana Santa i creemos que esto va a ayudar también de cara al verano.
La fortalesa dels empresaris balears també s'explica malgrat la incertesa per la crisi del petroli perquè parteixen d'una situació econòmica, diu, més potent. I sobre el terreny pel que fa al conflicte a l'Orient Mitjà, els Estats Units asseguren haver paralitzat completament el comerç marítim de l'Iran després de bloquejar els seus ports i l'estret d'Hormuz. En 36 hores asseguren s'ha aturat tota l'activitat econòmica per mar d'un país que depèn en un 90% del comerç marítim.
La Casa Blanca ha qualificat l'operació de jugada mestra i Trump torna a assegurar que el final de la guerra és més a prop i que ara té gran cerca arribar a un acord ràpidament. Tot això després del fracàs de les converses de pau al Pakistan en una crisi que continua escalant i amb conseqüències directes sobre els mercats energètics.
D'altra banda, al Líban, almenys 35 persones han mort i 159 han resultat ferides en una sèrie d'atacs israelians contra el territori libanès.
Hezbollah resposta als atacs llançant andanades de coets cap al nord d'Israel, on les sirenes no han deixat de sonar durant les últimes hores. Mentrestant, Tel Aviv ha ordenat nous desallotjaments en el sud del Líban. Són ja més de 2.000 els libanesos morts i quasi 7.000 els ferits per atacs israelians des de l'inici del conflicte.
Tot això quan les delegacions libanesa i israeliana s'han compromès a tornar a veure's per intentar arribar a un alto al foc durador.
Tot i que no han sortit grans anuncis després de la reunió a Washington, i en la mediació nord-americana, totes dues delegacions han anunciat el compromís de treballar per arribar a una entesa.
Sessió de control al govern al Congrés marcada per l'absència del president Pedro Sánchez de visita a la Xina. La sessió s'ha celebrat dos dies després de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de processar Begoña Gómez, la dona del cap de l'executiu estatal.
La popular Esther Muñoz ha atacat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, per les seves crítiques cap al jutge instructor. Muñoz ha comparat Sánchez amb Orbán, mentre que el ministre ha dit que qui negocia amb Vox a les comunitats és el PP.
Usted es el único ministro de Justicia de la Unión Europea que ataca al máximo poder judicial de su país. Usted se ha convertido en un ministro que hubiera podido ser perfectamente ministro del señor Orbán. Usted se ha convertido en todo aquello que dicen ustedes atacar. Sí, se ríen, se ríen. Son ustedes un gobierno de corruptos, de incompetentes y de negligentes, señor Bolaños. Y antes que después, los españoles les van a poner en su lugar.
Hablando de Orbán, ustedes que fingen alegrarse de que pierda Orbán mientras negocian a escondidas con los amigos de Orbán para los gobiernos autonómicos en España. ¿Cómo van esas negociaciones para conformar gobiernos reaccionarios en comunidades autónomas, señor?
Arribarem així a les dues i mitja. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les dues i mitja. Bon dia. Diferents formacions polítiques, ajuntaments i entitats han presentat al·legacions a la llei de la Serra de Tramuntana. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. La majoria de les al·legacions van encaminades a trobar un punt mig entre la protecció i també l'ús social i l'activitat econòmica. Ara el Consell de Mallorca les estudiarà per intentar aprovar el text definitiu amb el màxim consens.
L'Ajuntament de Palma ha demanat al govern central que actuï perquè el recinte de l'antiga caserna Son Busquets no acabi com l'antiga presó.
És la resposta que dona l'equip de govern de Cort sobre la protesta veïnal per la situació que es viu al vell complex militar.
I l'Ajuntament de Llucmajor intensifica les actuacions per combatre els abocaments incontrolats de residus.
Des de l'Ajuntament fan una crida a la ciutadania per emprar els canals i els serveis adequats per a la gestió de residus.
Tot un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobam un poquet de trànsit lent a la via de cintura en sentit aeroport entre la sortida de la Vileta i la sortida de Sóller, com també a la carretera de Valldemossa, la rotonda de Son Espaces en els dos sentits. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Neri. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Més d'un centenar d'agents han recorregut aquest migdia al centre de Palma en una nova manifestació per exigir l'aplicació del pla d'ordenació del cos promès i acordat per l'Ajuntament.
Dignidad policial! Dignidad policial!
Així han sonat avui les avingudes de Palma, on ha començat el recorregut que ha continuat pel carrer del Sindicat fins a arribar a la plaça de Cort, on els participants s'han concentrat de nou per fer visible la seva protesta. Es tracta d'una manifestació que ha començat en retard, ja que darrera hora ha arribat una proposta de l'equip de govern.
Els delegats han convocat una assemblea improvisada, han explicat que Cort ha plantejat diverses mesures que, tot i que són un punt de partida, queden en fora de les reclamacions dels treballadors. Els sindicats així mateix han explicat que han rebut pressions per part del consistori per acceptar l'acord i desconvocar la protesta. Davant d'aquest escenari, els presents ho han tingut clar.
Pues señores...
La protesta ha tirat endavant i ha causat importants retencions i, sobretot, l'atenció de desenes de vianants encuriosits amb el conflicte. Els sindicats asseguren que han rebutjat la proposta per insuficient, però, sobretot, perquè no se'n refien de l'equip de govern, ja que han trencat la paraula donada en diverses ocasions. Agustí Sánchez és delegat del CESIF.
No van complir el seu compromís i, clar, per nosaltres ha estat una decepció molt gran i, per tant, nosaltres el que exigim és una sèrie de millores en els cossos de la policia local. És a dir, ja fa temps que deien que la policia local de Palma ha de menester adequar-se i modernitzar-se a la necessitat de la ciutat, i això no s'està fent.
Asseguren que continuaran negociant amb l'Ajuntament per intentar desbloquejar un conflicte que ja fa 2 anys que dura. Ara bé, en paral·lel preparen més accions perquè, afirmen, l'equip de govern només reacciona quan la protesta surt al carrer.
En aquest sentit, la portaveu de l'equip municipal, la regidora Mercedes Celeste, ha manifestat el seu respecte a les protestes i manté la mà estesa d'acord per negociar i arribar a un acord el més aviat possible.
Per part de l'equip de govern, sempre s'ha estat assegut, se seguirà assegut, i avui mateix tenen una proposta damunt la taula ferma en tots els avals tècnics que es necessiten per tirar-la endavant. És vera que hi ha alguns sindicats que hi estan a favor i d'altres que consideren que, bueno, pues ja respondran en aquesta oferta.
Canviem de qüestió. Diferents formacions polítiques i ajuntaments i entitats han aprofitat els 2 mesos d'exposició pública de la llei de la Serra de Tramuntana per presentar propostes. La majoria de les al·legacions van encaminades a trobar un punt mig entre la protecció i també l'ús social i l'activitat econòmica. Ara el Consell Insular les estudiarà per intentar aprovar el text definitiu amb el màxim consens.
La plataforma Dret de Pas ha presentat més de 3.300 al·legacions a la regulació dels camins que inclourà la futura llei de la Serra. L'entitat diu que el projecte limitarà molt l'accés de les bicicletes sense que s'hagi fet un estudi previ dels seus efectes. A més, s'assenyala que la regulació beneficiarà els propietaris amb el tancament de la serra. El portaveu Josep Maria Estopà ha explicat que les persones que vulguin transitar pels camins de la serra hauran de demanar uns permisos impossibles. Estopà ha posat l'exemple del camí de Puigpunyent a Palma, que passa per 7 finques privades.
Són impossibles tant per nosaltres com a excursionistes, usuaris, ciclistes, com pels propis propietaris, que hauran d'anar responent totes les comandes que s'hi faci la gent, a la qual és algo que no és. Avui en dia hi ha un clima de convivència, val? Si hi ha alguna cosa que s'ha de millorar, s'ha de millorar, però prohibir o demanar permisos cada vegada que hagi d'anar a un lloc o altre és inviable.
El portaveu de Dret de Pas també ha assegurat que la llei genera inseguretat jurídica i topa amb l'actual normativa del govern, que també regula l'ús dels camins.
Si un propietari no vol cedir, no vol obrir el pas a haver un camí que va a un punt d'interès social, cultural, esportiu, el govern balear té la facultat de poder expropiar aquell tram de camí com si fos una autopista o alguna altra cosa, no?
Segons l'entitat, hi ha 300 camins públics que han estat usurpats per propietaris i considera que la futura llei del Consell hauria de posar eines per recuperar aquestes vies.
Els partits polítics també s'han posicionat sobre aquesta qüestió. El PSIP, que ha presentat 35 al·legacions en aquest projecte de la llei de la Serra Tramuntana, reclama consens entre entitats, partits i institucions per aconseguir una normativa lliure de les imposicions, diuen, de l'ultradreta. Escoltam la portaveu Catalina Cladera.
Estem veient que moltíssimes entitats estan presentant al·legacions, la qual vol dir que no estava tan consensuada. També hem vist com moltes entitats aquests darrers dies, aquest darrer mes, se concentraven, recollien signatures, per tant, hi havia un descontent important en relació a aquesta llei, que no hauria de ser això. Si l'any 2011 se va declarar Patrimoni de la Humanitat i vam aconseguir que tothom estimés més la serra, amb aquesta llei hauríem de fer un pas cap endavant.
De la seva banda, Més per Mallorca denuncia que la llei de la Serra de Tramuntana del PP és una oportunitat perduda. Els ecosobiranistes han presentat més de 30 al·legacions per corregir un text que consideren insuficient, sense model i permissiu amb la pressió sobre el territori. És la seva portaveu, Catalina Inés Perelló.
Aquest avantprojecte no dona resposta, entenem, des de Més per Mallorca, a la problemàtica de tots aquests municipis de la serra. A més, la serra ha de ser accessible, defensant camí públic, el dret de la ciutadania a gaudir davant aquest intent de privatització i de restricció.
I Coalició per Mallorca reclama una llei que no expulsi els mallorquins i ha presentat esmenes per garantir equilibri entre protecció, activitat econòmica i qualitat de vida, a més d'alertar de la complicació administrativa que suposarà. És el portaveu Toni Sales.
Per tant, aquesta llei proposa molts organismes, moltes comissions, molt de convenis, s'han de fer molt de reglaments, se vol fer amb cosa voluntariat, i tot això el que veiem és que encara durà més burocràcia i que durà més complicacions administratives.
El GOP també ha presentat al·legacions i ha advertit que el text presenta carències importants en àmbits com la governança, el turisme o la gestió del territori, que poden comprometre la seva eficàcia real. L'entitat, a més, reconeix la necessitat d'una norma específica per aquest espai declarat patrimoni mundial però considera que la proposta actual es queda en declaracions d'intencions perquè no s'incorporen instruments concrets d'aplicació. 2:39, continuem repassant informació. Més qüestions. Parlem ara de l'Ajuntament de Palma, que ha demanat al govern central que actuï perquè el recinte de l'antiga caserna Son Busquets no acabi com l'antiga presó, una instal·lació que, recordem, pateix actualment un procés de desallotjament de 200 persones i que es troba en molt mal estat. Aquesta és la resposta que ha donat la regidora de portaveu de Cort, Mercè Celeste, a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern sobre la protesta veïnal per la situació del vell complex militar.
Quant a la polèmica sobre si les garites exteriors de Son Busquets, on hi viuen algunes persones sense sostre, són competència de l'Ajuntament o de l'executiu central, Celeste ha reclamat a la delegació del govern que actuï per evitar que l'indret acabi, diu, com l'antiga presó.
I ara tu el que pots fer és actuar en conseqüència, que no ets ni pot ni manco, que el govern d'Espanya, o dir pilotes a fora, això no és cosa meva, mentre tu tinguis follon en el carrer, a mi ja me va bé. Però això quin joc és? Quin joc és? Baluard del príncep, que tu injanes baluard del príncep. Diuen que ho tenen adjudicat, idò, venga.
A la Junta de Govern de Corna avui s'ha aprovat la concessió gratuïta d'un solar municipal a Aspas, la Fundació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva, per a la construcció d'un centre de formació especialitzat en l'àmbit turístic per a persones amb discapacitat.
El futur equipament situat en una parcel·la de Son Serra Parera oferirà acompanyament integral a persones amb discapacitat auditiva i en situació de vulnerabilitat. El projecte inclou també la construcció de 12 habitatges destinats a lloguer social i es desenvoluparà i gestionarà íntegrament per l'entitat. L'Ajuntament ha valorat l'interès general de la iniciativa pionera que permetrà avançar, ha dit Celeste, cap a un model de ciutat més inclusiu.
Serà una metodologia dual, basada en el acompañamiento continuo de la persona durante todo su proceso de formación y sobre todo de inserción social y laboral, en colaboración con empresas del sector.
El centre oferirà, per exemple, cursos de cuina, de cambrer, governança i idiomes adaptats amb una metodologia dual basada en l'acompanyament continu durant tot el procés formatiu i d'inserció laboral. Les instal·lacions inclouran espais formatius especialitzats, aules que simularan habitacions hoteleres, cuina, restaurant i bar, zones de bugaderia i neteja i àrees enjardinades, entre altres equipaments.
Això, a Palma i Llucmajor, l'Ajuntament continua reforçant les actuacions per combatre les abocaments incontrolats de residus, un problema que afecta tant zones rústiques com espais públics i apel·la a la responsabilitat ciutadana.
El darrer any, des de l'àrea de Medi Ambient, s'han tramitat diferents expedients per infraccions relacionades amb abocament de residus, restes d'obra, poda o materials en llocs no habilitats en aplicació de la normativa municipal i estatal vigent. En aquest sentit, la policia local de Llucmajor desenvolupa campanyes específiques de detecció d'infractors tant mitjançant vigilància presencial com amb l'ús de drons. Antonio Cayuela és el regidor de Medi Ambient.
Tenemos identificado varios puntos negros y en los cuales pues periódicamente la policía viene allí y con el dron pues hacemos unos controles cuando consideramos que los horarios, tenemos un poco vigilar la zona e intentar coger a los infractores. También decir que no se trata de una campaña de poner sanciones, sino de concienciar a la gente de buenas prácticas.
L'Ajuntament fa una crida a la ciutadania per emprar els canals i els serveis adequats per a la gestió de residus.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:43, parlem ara dels pobles de l'Illa que ja preparen la festa de Sant Jordi i ahir que enguany la novetat és que la fira canvia d'ubicació.
Cau en dijous i coincideix amb el mercat setmanal i per això les casetes, una dotzena en total, es muntaran a la plaça del Mercat Cobert. 6 llibreries i diferents paradetes de flors estaran exposades fins l'hora baixa. A més, hi haurà activitats per als més petits, com contacontes, i alguns autors signaran llibres. Pel que fa als llibreters, fan comptes despatxar les novetats literàries. Alice Beber és la regidora de Cultura i Loli Álvarez, llibretera.
Tenim un programa molt, molt ample d'activitats, contacontes, lectures espontànies, haurà tallers diferents per totes les famílies, per tant passarem un dia molt guapo, del mateix dijous, dia 24, totes de matí, en les escoles i s'hora baixen les famílies.
Normalment, sobretot les novetats, que és el que la gent sol demanar més, no? Novetats, premis que s'hagin fet, Premi Sant Jordi, i sobretot molt de conte infantil.
I a Lloseta, per tercer any consecutiu, torna la Fira Literària Tot Esperant Sant Jordi, l'esdeveniment amb el que el municipi s'avança a la celebració del Dia del Llibre. Serà dissabte i convertirà el centre del poble amb epicentre literari de la comarca, per on passaran escriptors, llibreters, bibliotecaris i lectors per gaudir d'una programació que arrencarà a les 10 del matí i oferirà activitat fins a les 6 del capvespre.
La jornada començarà amb el ja tradicional pregó, enguany a càrrec de l'escriptora i periodista Marta Terrassa. Aquesta veïnada de Lloseta, molt implicada en la vida del municipi, és autora de llibres com Este no es otro libro de Pearl Jam i Winter in July, i serà l'encarregada de donar els sous a una fira on es podran adquirir llibres i també roses.
Amb aquestes dues propostes de Sant Jordi, tant a Inca com a Lloseta, arribarem a les 2:45. Continuant informació, aquí a IB3 Ràdio arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest repàs de la informació esportiva parlant de la selecció espanyola femenina, que va perdre contra Anglaterra a Wembley.
Espanya va caure per 1-0 contra les angleses en el tercer partit classificatori per al Mundial. Les mallorquines Cata Coy, Patri Jarro i Mariona Caldentey, l'11 titular, i el Lucía Corrales participant des del minut 75. I 5 minuts després, precisament, al minut 80, Guijarro retirava lesionada del terreny de joc. La mallorquina va patir un cop al turmell i es desconeix si la lesió pot ser greu. Escoltam la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Sí, bueno, que en principio tiene pinta de que espero que no sea mucho, ya veremos. Se ha torcido el tobillo y bueno, pues esperamos que no sea nada y es lo que más me preocupa ahora mismo, que Patri esté bien y que no sea nada.
El gol de les angleses va arribar molt prest. Al minut 3, Emp aprofitava una treta de cantonada per fer l'únic gol del partit. A la segona part, Espanya va tenir ocasions molt clares per empatar, però el marcador no es va moure.
El plan de partido que pensábamos, pues no hemos estado como queríamos. Evidentemente Inglaterra también juega, que creo que podemos estar más menos fluidas. Hago autocrítica, no quiero excusar nada, pero evidentemente hay un rival enfrente que también trabaja, que te lo pone difícil. Creo que hemos generado ocasiones, sobre todo en la segunda parte, que nos podían haber acercado al empate. Y también decir, son 3 puntos, todavía esto no está sentenciado.
En la derrota, Espanya es manté segona de grup en 6 punts, en la que és la fase de classificació per al Mundial del Brasil 2027. Dissabte rebran a Ucraïna a l'estadi Nou Arcàngel de Còrdoba.
El Real Mallorca s'ha exercitat avui matí a Son Bibiloni amb la principal absència de Tito Lubumbo.
L'extrem angolès es dubta per a jugar contra el València per mort de les molèsties musculars patides al darrer partit de Lliga contra el Rayo Vallecano. Per tant, tot apunta que Martín de Michelis no voldrà forçar Lubumbo per al pròxim duel de dimarts a Somos i d'aquesta manera s'uneix a les baixes d'Antonio Raillo, Mateo Josef, Beristrom i Jan Sales. D'altra banda, qui sí que podrà jugar contra el València és Martin Valiant. A la darrera jornada, el central eslovac va complir el partit de sanció per acumulació de targetes i dimarts podria tornar a l'11 titular, acompanyat a l'est de la defensa per Omar Mascarell o David López.
L'Atleti de Madrid, Xisco, jugarà les semifinals de la Champions després d'eliminar el Barça.
El conjunt madrileny, tot i perdre i vespre per 1-2 al Metropolitano, va fer bo el resultat de 0-2 de l'enfrontament d'anada al Camp Nou. No obstant això, al minut 24 de partit, el Barça ja havia aconseguit empatar l'eliminatòria gràcies als gols de Lamine Yamal i Ferran Torres, però 7 minuts després, Lookman posava l'1-2 al marcador i en l'expulsió d'Eric García al 79, els blaugranes no van poder forçar la pròrroga. Escoltant Frenkie de Jong, jugador del Barça.
Bueno, creo que hemos hecho muy buen partido, hemos dejado la vida, hemos intentado todo. Tengo la sensación que la suerte no estaba a nuestro lado. Bueno, toca seguir. Yo creo que estamos en un buen camino, vamos creciendo cada año, tenemos un equipo joven con mucho talento, con mucha calidad ya, que puede competir por todas las competiciones como estamos demostrando en los últimos 2 años, y vamos a seguir así.
D'altra banda, l'entrenador matalasser, Diego Pablo Simeone, es va mostrar molt feliç a la classificació.
Una semifinal de Champions. ¡Pah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno jugar una semifinal de Champions! Así que iremos ahí con toda la ilusión, con toda la fe. Sabemos nuestras características que tenemos buenas, sabemos nuestros defectos. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos preparados. Y bueno, iremos a buscar lo que estamos buscando hace muchos años.
A les semifinals, l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al guanyador de l'enfrontament d'avui a les 9 del vespre entre Arsenal i Sporting de Portugal. Els anglesos, que avui juguen a casa, es van imposar per 0-1 el partit d'anada. I l'altre equip, que va consumar i vespre la classificació per a les semifinals de la Champions, és el PSG de Luis Enrique, que va guanyar 0-2 al camp del Liverpool i va deixar el global en 4-0. Escoltam el tècnic asturià.
Bueno, a sorteos difíciles estamos acostumbradísimos porque llevamos 3 años así. Somos los actuales campeones y estamos entre los 4 mejores este año. Eso significa que seguimos teniendo un equipo de alto nivel, una afición increíble que ya veis cómo disfruta de, y cómo nos apoya. Cualquiera de los 2 equipos que toque será difícil. Cada vez que tengo un preferido sale el otro, con lo cual no voy a decir nada y veremos. En las semifinales será difícil seguro.
Real Madrid o Bayern de Múnich són els possibles rivals del PSG a les semifinals. Avui, a les 9 del vespre, el conjunt blanc visitarà l'Allianz Arena per cercar remuntar el 0-2 encaixat al partit d'anada. Per aquest enfrontament, l'entrenador Álvaro Arbeloa no podrà comptar amb Tchouaméni per sanció ni amb els lesionats Asensio, Courtois i Rodrigo. Escoltam el tècnic.
Primero, porque somos el Real Madrid. Si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en poder ganar y en poder remontar, creo que somos nosotros. Bueno, nadie sabe con certeza a 24 horas cuál va a ser el resultado de mañana, pero lo que sí que te puedo asegurar es que somos el Real Madrid y que volveremos con nuestro escudo o sobre él.
D'altra banda, el Bayern de Múnich només té les baixes del porter Ulreich i del migcampista Lennart Karl.
Parlem ara de bàsquet. Phil Scrub, jugador del Palmer, és baixa per al que resta de temporada.
El club ha confirmat després de les proves mèdiques que la durada de la seva lesió li impedeix tornar a les pistes en el present curs. El base canadenc va sofrir una lesió muscular durant la passada jornada contra el Melilla. I pel que fa a la Lliga Challenge, només resten 2 partits per acabar la temporada i l'Azul Marino disputarà aquest dissabte contra el Real Canoe el darrer duel a Son Moix del curs. Les mallorquines continuen líders a la classificació, empatades a punts amb el Celta, i depenen d'elles mateixes per aconseguir l'objectiu de l'ascens a la màxima categoria. Escoltant la minissalamera, Alba Torrents.
Sabem que està doncs, en nostres mans, però ara no afrontàvem el partit de dissabte diferent en què hem afrontat cada partit de la temporada, no? Fa més a prop i crec que això s'ha de gestionar i tenim moltes ganes, no?, d'aconseguir aquest objectiu, però sabem que no està fet i aquesta setmana ens estem preparant de la millor manera per sortir dissabte a competir i per aconseguir la victòria.
I a la segona FEB, també aquest dissabte, el Clas Sant Antoni es juga la darrera jornada la possibilitat d'acabar primer la Lliga regular. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, no depèn d'ell mateix, però no és ni molt menys impossible. Ha de guanyar sa pedrera el gironès Bisbal i que el Gíria superi a casa seva l'actual líder, l'amics Castelló. Santi Paz, escorta del Sant Antoni, diu que primer han de fer la seva feina i que el tir exterior del Gíria pot fer mal al seu rival per la primera posició.
De nada vale hacer, por así decirlo, las cuentas de la lechera si luego tú no cumples con lo que te corresponde, que es ganar en Bisbal. Es un equipo que al final tira triples y o sea, su gran porcentaje, su mayor volumen de tiro está en los triples, entonces depende mucho del acierto. En casa normalmente suelen ser más fuertes, precisamente porque están más acertados, así que pues de todo puede pasar, la verdad, en ese partido. Ellos van sin presión, precisamente ya su posición está asegurada, creo que es la sexta, así que de ahí no se van a mover, pero bueno, también les vale a ellos. Yo personalmente, si estuviese en el Giria, me valdría también para encarar los playoffs. No, vamos, es un partido que deberían ir a jugar a ganar.
Jornada unificada dissabte, segona FEB. Tots els partits a les 8 de la tarda, la setmana vinent, ja comencen els playoffs. Veurem quantes eliminatòries haurà de disputar el Sant Antoni per pujar.
En tenis, Carlos Alcaraz va debutar amb victòria a Barcelona.
L'actual número 2 del món es va imposar per 6-4 i 6-2 el finlandès Otto Virtanen al 700 de final del trofeu Comte de Godó. Escoltàvem el murcià.
Me ha costado un poquito, sobre todo al principio, coger el buen ritmo, la buena dinámica, pero bueno, poco a poco yo creo que al final hemos ido sintiéndonos mejor, adaptándonos cada vez más a las condiciones de Barcelona y acabar pues jugando a un nivel bueno.
Alcaraz s'enfrontarà demà als vuitens de final a Tomáš Macháč. El txec va superar Sebastián Báez en un partit de 3 sets i pel que fa a l'altre representant espanyol al torneig, Rafa Jodar jugarà avui a hora baixa contra l'argentí Camilo Hugo Carabelli. El madrilen, recordam, va eliminar el mallorquí Jaume Munà a la primera ronda del torneig.
I acabam en pàdel perquè Gemma Triaia ha debutat també guanyant el Premier Pàdel de Guisa.
La menorquina, junta amb la seva companya Delfi Brea, s'ha imposat en 2 sets per 6-0 i 6-1 a Lara Arruabarena i Marina Lobo. D'aquesta manera, la parella número 1 del món s'enfrontarà demà a Guinart i Virceda.
Gràcies, Xisco. Fins aquí als esports. Fem una pausa i cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El disc que ha sortit la setmana passada i la gent l'està escoltant molt i diu que li agrada molt, no em pot fer més feliç. I ara en els concerts, doncs, que això, que la gent se les aprengui i a passar-ho bé junts.
Així, feliç, il·lusionat i amb ganes d'airejar les noves cançons i de compartir-les amb el públic, Joan Dausà acaba de llançar disc Immortals, després de 5 anys sense publicar i de protagonitzar gires que han fet història. I tot això mentre s'esgoten les entrades per la presentació d'aquest treball a Mallorca. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Previst pel 17 de juliol a la plaça de Bous d'Alcúdia.
Sí, és una cita per la qual ja s'han esgotat pràcticament les entrades i que assegura als assistents una experiència, podríem dir, marcada a la casa.
Que ha passat una estona de felicitat, però també gairebé terapèutica, de riure i de plorar, de buidar i de sentir-se acompanyat. I penso que això ja val molt. L'entrada val diners, però una teràpia a vegades és més cara. I per tant... Sota el llençol
guarda els segons. I en aquests temps d'incerteses, de guerres, de pors, Dausà està convençut que la música és un espai de recer des d'on afrontar la incertesa.
Quan acabi la vida, potser nosaltres mirarem enrere i direm, vale, tu has guanyat la guerra, tens molts més diners, però potser nosaltres hem viscut la vida des d'un lloc amb molt més sentit. I des d'aquesta consciència penso que sí que podem canviar les coses.
Canviar les coses, defensar la força de les paraules, de les idees i fer-ho a través de l'art, encara que pugui semblar naïf, i fer-ho, a més, cada dia amb més gent.
Que cada vegada hi hagi més gent a Mallorca i a les Illes que es vagi connectant amb el projecte, no? Com passa també a Catalunya. I és bonic veure que és així, no? Que qui connecta amb el projecte s'hi queda. És com una família que va sumant, que d'alguna manera ens connecta a tots aquesta veritat emocional de connectar-nos amb la nostra emoció a través de les cançons. I això, doncs, no sé, enforteix el vincle i fa que la sensació és que no sigui un passatger, que no és una moda passatgera. Això és un projecte que va com agafant força, no?
Mallorca com a objectiu i també com a espai de descans, de vacances i de tast de les noves cançons Camí de la platja a l'estiu.
Jo posant cada dia les cançons de les meves filles al cotxe perquè estaven per fer encara. O sigui, jo ensenyava les cançons, què us sembla, no? Aquesta cosa d'anar escoltant, revisant, això sí, això no, les nenes també et donen pistes de si s'enganxen o no s'enganxen. Ha estat una constant, doncs, revisió de les cançons i del repertori, i això ens ha permès, doncs, arribar a un lloc que ens fa tenir la sensació que aquest disc està més treballat.
Avui l'Albert...
I tot i que aquest no sigui l'objectiu, Dausà confia que Immortals acabi deixant clàssics que no passaran a ser himne, que passin a ser himnes generacionals com aquest Jo Mai Mai, perquè el projecte arriba en un moment de tranquil·litat que no havia viscut fins ara. Recordeu, el 17 de juliol, al Cúdia, de moment l'única oportunitat per veure Immortals en directe a les Balears.
I arribem a les 3 parlant d'aquesta casa.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Perquè avui s'han fet públiques les noves dades de l'EGM i s'ha confirmat que cada matí 20.000 oients escolten l'informatiu matí d'IB3 Ràdio, el programa més seguit de la ràdio autonòmica.
I doble pràcticament la mitjana d'oients de l'any passat, i no és l'únic espai informatiu que millora les seves xifres. Totes les edicions augmenten les dades respecte a l'anterior balanç. També el magazín matinal al dia suma 4.000 oïdors més i situa la seva audiència en 16.000 persones. Dades com aquesta situen IB3 Ràdio com l'emissora pública més escoltada les Illes.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 15 d'abril. Demà entra en vigor la regularització extraordinària de migrants i hi ha qui ha començat a fer gestions. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Segons l'Ajuntament de Palma, hi ha una allau de peticions de cites a les oficines d'atenció ciutadana i al Consolat del Marroc també s'ha produït un degoteig de consultes dels interessats durant el matí.
Jo aquí 5 anys. Estoy aquí 5 años sin papeles. Y ahora, gracias a Dios y gracias a Pedro Sánchez y todos. Estoy contento ahora, muy contento. Y gracias a Dios y gracias a España.
Vinimos al consulado para hacernos los papeles.
La presidenta Marga Proens, mentrestant, vaticina que aquesta regularització saturarà els serveis públics de les Balears.
La cap de l'executiu qualifica la mesura d'irresponsable i insisteix que el seu govern recorrerà a totes les vies legals per sol·licitar-ne la suspensió. El procés de regularització començarà amb una vaga convocada per una part dels funcionaris que l'han de tramitar. La delegació del govern espanyol, però, redueix l'impacte negatiu que tindrà aquest procés. El secretari general, Rubén Castro, creu que la majoria optaran per la via telemàtica.
El govern d'Espanya mos exigeix a les comunitats autònomes que, amb manco recursos, que estan infrafinançades, atenguem en els nostres serveis públics a més gent. El resultat és clar. Ja el vos puc avançar. El resultat és pitjors serveis públics pels ciutadans de les Illes Balears.
No va haver ningún tipus de col·lapso de los servicios públicos, no va haver afluència massiva de los servicios públicos. De lo que se trata es de garantizarle derechos, de garantizarle libertades a personas que ya están entre nosotros y que además van a aportar con sus obligaciones tributarias de cotización a una situación de mejora socioeconómica de estas islas.
Els titulars de la jornada passen per la nova manifestació de la policia local de Palma.
Més d'un centenar d'agents han tornat a sortir al carrer per reclamar que es dugui a terme el pla d'ordenació promès pel Val de Jaime Martínez. A les darreres hores s'han reunit amb representants del consistori, però han rebutjat la darrera oferta.
Escoltem sobre aquest conflicte Agustí Sánchez, el delegat del CESIF, i la portaveu d'Acord, Mercès Celeste.
No van complir el seu compromís i, clar, per nosaltres ha estat una decepció molt gran i, per tant, nosaltres el que exigim és una sèrie de millores en el cos de la policia local. És a dir, ja fa temps que deien que la policia local de Palma ha de menester adequar-se i modernitzar-se a la necessitat de la ciutat i això no s'està fent.
Per part de l'equip de govern, sempre s'ha estat assegut, se seguirà assegut i avui mateix tenen una proposta damunt la taula ferma en tots els avals tècnics que es necessiten per tirar-la endavant. És vera que hi ha alguns sindicats que hi estan a favor i d'altres que consideren que, bueno, pues, ja respondran en aquesta oferta.
A la plana de tribunals, 13 anys de presó per violar la seva fillastra de 10 anys i deixar-la embarassada.
És la pena acceptada per un home que ha reconegut els fets i haurà d'indemnitzar amb 20.000 euros la menor que ara està tutelada per l'IMAS. La nina pateix un trastorn de l'aprenentatge i coeficient intel·lectual límit.
I el govern ha aprovat definitivament el traçat de la línia de tren Palma-Llucmajor, que unirà els dos municipis en 30 minuts.
A més, es podrà arribar en 12 minuts des del centre de Palma fins a l'aeroport. La línia